A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Ha detectat contaminants orgànics en l'esperma d'homes sans. Es tracta de 21 substàncies, tals com additius plàstics, de pneumàtics i compostos perfluorats. Qui ens pot il·lustrar sobre aquest tema? Pau Durán, bona tarda.
Bona tarda, en parlem amb Pablo Gago Ferrero, que és investigador de l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua, l'IDEA del CSIC. Gràcies per atendre'ns, Pablo.
Hola, bona tarda. Un plaer estar aquí.
No sé si vosaltres heu sigut els primers sorpresos dels resultats de l'estudi.
La veritat és que no. En les societats modernes estem exposats a una gran quantitat de contaminants cada dia, encara que sigui a dosis petites, i malauradament trobem, quan fem estudis de el que es diu biomonitorització humana, és a dir, buscar contaminants en mostres, en mostres humanes, trobem bastantes coses, moltes més de les que ens agradaria. El semen és una matriu, en aquest cas poc estudiada, però igualment no ha sigut una sorpresa majúscula.
El que passa és que el que m'ha cridat l'atenció és que mentre anava llegint el desenvolupament, que ara voldré que ens detallis una mica, resulta que molts estudis sobre la fertilitat i sobre saber una mica com estem els homes en quant a la reproducció es fan, diguem-li, de manera inferida a través d'altres substàncies que no són l'esperma, sinó a través de l'orina i la sang.
Sí, bueno, això té les seves motivacions. El fet de la disminució de la fertilitat masculina està molt clar, no? Perquè en els últims 20 anys hi ha hagut una disminució en la qualitat de l'esperma dels homes sans joves molt grossa. I llavors se sospita, i crec que amb molt de fonament, no?, que és per un factor ambiental. Llavors, un dels factors que pots influir en un problema tan complex, un problema complex normalment té una raó complexa i no només una, són l'exposició a químics, no? Perquè és algú de lo que està succeint i que té efectes nocius. Clar, mesurar-ho en semen és molt més difícil que mesurar-ho pues, en altres matrius, no? Per què? Pues perquè necessites trobar una sèrie de persones ben reclutades que donin aquest biofluid. És molt més senzill aconseguir, per exemple, orina. Normalment, per fer aquests estudis, es necessita crear el que diem una cohort, no? Un grup de persones a les que li seguim i que voluntàriament aporten, per exemple, aquestes mostres, no? Hi ha bastantes, a Catalunya hi ha bastantes cohorts, no? Cadascuna amb les seves preguntes científiques. Clar, pues agafar mostres d'orina és molt més senzill, perquè pues, la persona en si pues, va a unes preguntes, una mostra d'orina. Agafar una mostra de semen, que necessites pues, un altre procés, no? Uns altres espais, també necessites no tenir relacions durant un període de temps, és algo més complicat. Llavors això fa que s'hagin fet moltíssims menys estudis en semen. De totes maneres, l'exposició també es pot mesurar en mostres de sang, d'orina, el que passa és que no veiem el mateix. I ficar a l'equació l'anàlisi de mostres d'esperma, doncs, esclareix molt les conclusions i els potencials resultats.
Vosaltres ara heu començat a buscar més de 2.000 compostos químics potencialment nocius per la fertilitat en l'esperma i, de fet, n'heu trobat 21 substàncies.
Sí, hem trobat alguna més, el que passa és que no les hem posat totes, però el que hem fet nosaltres és desenvolupar un mètode que permet expandir molt el nombre de substàncies, de contaminants que es poden analitzar en semen. La qual cosa ha fet que trobem algunes, com aquestes 21, que mai havien estat detectades i que poden tenir una influència, perquè moltes d'aquestes són el que diem disruptors endocrins. Llavors, aquest estudi com obre la porta a aquest mètode que hem fet a realitzar estudis a gran escala, cosa que ja estem fent, no? En comptes d'analitzar unes poques persones, ara tenim una cohort molt grossa d'homes adults i mirarem ja amb un enfoc estadístic quina és la relació dels contaminants amb la fertilitat.
El que passa és que has dit una cosa que em crida l'atenció. Que no s'havien detectat fins ara no vol dir que no hi fossin fins ara en l'esperma.
I tant que no, clar. El que no s'hagi detectat no vol dir que no hi sigui. Això passa a l'esperma, això passa a la sang, això passa a l'aigua que bevem i a l'aire que respirem, que hi ha milers de substàncies potencialment nocives que hi són, però que no s'han detectat bé perquè les tècniques analítiques no ho permetien o no permeten, que això és algú que està avançant molt en una bona direcció, o bé perquè per alguna raó no s'han mirat.
Parla'ns una mica d'aquestes substàncies, de quines són i de quins efectes potencialment perillosos tenen per nosaltres.
Mira, és que els que tenen un efecte sobre la fertilitat, pensem que són bàsicament els disruptors endocrins, que són substàncies químiques que poden interferir en el sistema endocrí del cos. Aquests compostos poden alterar la funció hormonal normal i causar efectes adversos en la salut, fins i tot en petites quantitats. Es troben en diversos productes, com plaguicides, plàstics, productes químics industrials, i la seva presència ha generat preocupacions pel que fa als possibles impactes en la salut humana i ambiental, no només humana, també ambiental, com, per exemple, la disminució de la mobilitat del semen o de la quantitat. És algú que és el que sembla que estem trobant. No obstant, l'exposició química és un problema de primer ordre, perquè es calcula que causa milions de morts anuals en el món, evitables, i que el seu impacte econòmic és més del 10% del producte interior brut global. O sigui, no és una cosa petita. Hi ha exemples sagnants, i no cal anar-nos a l'altra punta del món, perquè a vegades pensem que els efectes de la contaminació i de l'exposició química passen en altres països. Sense anar més enllà, per exemple, en Bèlgica hi ha hagut un escàndol de primer ordre per una fàbrica de productes perfluorats enorme que investigant, en part per casualitat, després per investigació, s'ha vist que una enorme part del país, de la part que està al cantó d'Amberes, està afectada per aquesta contaminació. I això no vol dir que aquesta gent poden desenvolupar algo que pot tenir efectes, sinó que té efectes, que està tenint efectes en els naixements dels nadons, està tenint efectes en una quantitat més gran d'enfermetats evitables, incloent el càncer. No és una cosa petita i és una cosa en què hem de posar l'atenció perquè, bueno, és la nostra salut.
I a més una mica, Pablo, el que fa por i te n'adones de la globalitat del problema, no? És que, clar, doncs a vegades dèieu que potser pot ser coses dels components dels pneumàtics de les rodes dels vehicles, no? Sí. Però, clar, en realitat són contaminants que, a priori, tu quan ho penses que estan molt lluny del cos humà o de el que seria la teva ingesta o que d'alguna manera puguin arribar al teu esperma i, en canvi, estan allà.
Clar, mira, el cas que dius dels additius de les rodes pneumàtiques és un cas bastant paradigmàtic, no? Perquè, bueno, doncs estan a les rodes. Aquests compostos es van fer famosos perquè als Estats Units s'estaven morint els salmons. En algunes parts, en alguns estats, estaven apareixent un munt de salmons morts. Després, amb molta investigació, sobretot amb els últims avanços en química analítica que permeten arribar més enllà, es va determinar que els additius de les rodes, que eren uns additius de rodes, que eren deixats a la carretera quan plovia molt, transportaven aquests additius al riu i els salmons es morien. Bueno, doncs aquests compostos que tenen un potencial tòxic estan en el nostre entorn. Llavors, amb el fregament de les rodes passen a l'aire. Llavors, aquest aire la respirem. Vale que l'hem trobat en aquest estudi, però és que en estudis que estem fent amb sang de dones embarassades els trobem amb més del 80% de les mostres, unes quantitats significatives. Això no és una cosa alarmista, això passa amb els additius de les rodes i passa amb els altres contaminants. Estan a baixes concentracions en l'ambient i ho anem ficant en el cos, i això a llarg termini això no té efectes com immediats, que diem, no és com que et farà mal de panxa, com si menges alguna cosa que està malament, però a llarg termini tenen efectes. I això és algo que jo personalment crec que hem de fer alguna cosa. Per una banda, jo crec que hem de pressionar, que hem de ser conscients d'aquest problema, perquè vivim en una societat cada cop amb més productes, amb més compostos, que tenen una utilitat, o sigui, que tenen un ús industrial i tenen un efecte positiu en part a les nostres vides, un efecte en l'economia, però que no hem de ser inconscients dels efectes nocius i que hem de pressionar com a societat perquè la salut pública estigui al centre del debat i tenir una legislació més estricta, perquè ara no ho és, que limiti el nombre i la quantitat de compostos nocius, ja que en aquest sentit sempre d'alguna manera anem amb molt de retard.
I en aquest sentit, això de que l'Agència Europea de Substàncies i Mescles Químiques ja tingui una mica en el punt de mira els ftalats o els bisfenols, podria anar en aquest sentit de dir, doncs va, endurim una mica de legislació perquè això ja no passi?
Sí, no, i tant que va en aquest sentit, però els avenços és que anem amb molt de retard. Per exemple, el bisfenol, per fi, s'ha prohibit de la majoria dels productes, ¿vale? Però això ha sigut molts anys després de que sabem que té efectes nocius importants. I dius, bueno, és que ara està prohibit el bisfenol, però és que la indústria va molt per davant i el que està prohibit és un que es diu bisfenol A, però el bisfenol F i un altre i un sèquit de bisfenols que a la pràctica són molt, molt similars, no estan prohibits. Llavors, el que la indústria ha fet és canviar d'un per l'altre. Després, parlant de la Comissió Europea, ara fa unes setmanes hi ha hagut una notícia que amb totes les evidències que hi ha d'un pesticida, el glifosat, lo dolent que és per la salut i els efectes que està causant, han extès la seva llicència per 10 anys més. Això per què passa? Pues, bueno, perquè hi ha un lobby molt potent d'interessos econòmics. Per això dic que jo crec que com a societat és un problema en el que no estem conscienciats. Perquè és a llarg termini, no? Perquè si fos potser una cosa que no sé, que et dona mal de cap, que és algo que passa en un espai molt petit de temps, però això és com... Això passa... té uns efectes a llarg termini que són difícils de mesurar. És a dir, quan, si tu veus que la contaminació química correlaciona amb un increment del càncer, dius, ostres, això s'ha de mirar. El que passa és que quan una persona té càncer no sap d'on li ve. No pots fer una relació tan clara. Pues a tu t'ha passat per això. Això s'ha fet amb el tabac, però això ha costat 50 anys. Llavors, aquí és on com a societat ens hem de mirar i veure aquest problema que afecta la nostra salut i la gent que estimem i intentar-li posar-li solució amb les mesures que calguin, que en algun cas, pues, clar, afectarà a alguna cosa.
Ara em fas pensar amb això dels lobistes, que quan veig aquestes cimeres que fan pel clima i per la terra i tal, quan veig que hi van més lobistes que a l'edició anterior, no sé si és un bon símptoma de que s'estan conscienciant o és un mal presagi de que van apretar allà per sortir-se amb la seva.
És un mal presagi, perquè bueno, tenen els seus interessos legítims, però... Hem de prendre aquest tema molt seriosament, d'una manera igual que amb el que va passar amb el tabac. Ara una societat està conscienciada amb el tabac, encara que hi hagi molta gent que fumi, perquè té uns efectes desastrosos, no?, en la salut a llarg termini. Però això que pot ser sorprenent, amb els compostos perfluorats, uns compostos que han demostrat una toxicitat elevada i que s'estan utilitzant moltíssim, la indústria, és una indústria molt lucrativa, ha estat utilitzant tàctiques exactament iguals a la que va utilitzar la indústria tabacalera per no prohibir-los, treure estudis que creen confusió i que això no funciona així, que tot es vagi anant més enllà, després substitueix els seus components per altres que són pràcticament iguals, però amb un petit canvi molecular perquè no entren a la legislació, un seguit de mesures que fa endarrerir que ells tinguin molts beneficis, però que com a societat a llarg termini, com dic, pues, tinguem uns efectes a la nostra salut clarament perjudicials.
Pablo Gago Ferrero, investigador de l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua, gràcies per atendre la trucada del Connectats.
Un plaer, moltes gràcies.
Haurem de seguir el tema de ben a prop i veure com acaba tot plegat.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.